A ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimàs i Raül Valls.
Hola, hola, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu d'incorporar, Raül Valls, com estàs?
Molt bon dia. Molt bon dia, com anem? Idò, aquí som un bon diumenge, quants?
Avui és 23
d'agost. 23 d'agost, clar, que demà Sant Bartomeu, ara ho celàvem. Demà Sant Bartomeu, i nosaltres serem aquí fins a les 12 per contar-vos un pot de tot.
Sí, perquè avui tenim aquesta entre tu i jo a partir de les 11, però abans tenim dues hores més de programa i bé, en el Dia Internacional, que són coses jo que m'agraden apuntar, del internauta. Me fa molta gràcia perquè dius, l'internauta, què és l'internauta? Dius, és una persona que connecta i navega per internet. Que això és molt estentís, perquè han passat fa anys que anem per internet.
Sí. Lo que és estentís és els dies internacionals, sincerament. Sí. Llevat des de la pau i de quatre més, els altres els podeu eliminar.
Qualcú ho havia de dir.
És que anem a veure, és a dir, ja era internacional de, sí, no
de
sé...
Tot. De tot.
Dia Internacional del micro. Molt bé. Per un...
Exacte.
Del bocadillo també, no? Diu.
És que n'hi ha, i després cerca l'explicació, i és el millor. De fet, mira, també
però
dia 23...
Però qui diu el dia que és aquest? Qui s'ho inventa?
Jo crec que...
Qui ordena que aquest dia sigui el Dia Internacional?
És mateix que fa els horòscops a les revistes.
Deu un beso per tu.
Saps?
No m'ho veré normal. Vull tant de dies internacionals. És a dir, és que perd valor. És que quan hi ha el Dia de la Pau... Clar, tenia un valor, perquè era el Dia de la Pau.
Dia de la Pau.
Per tot el món. Sí. El dia, jo què sé, contra el càncer. Perfecte.
Dia de la Dona.
Dia de la Dona, perfecte.
Són senyorats.
Però, sí, però...
Dia de Nadal.
Què passa? Llavors, tant de dies internacionals que és que perd gràcia.
Per ser gràcia. I de fet, després se compliquen la vida, perquè diuen, no, Dia de l'Internauta, però això fa molt d'anys. I ja, ara ficarem Dia Internacional des hashtag. I el fiquen el mateix dia.
Ah.
I per cada...
Clar, perquè ja no hi ha dies. Hi ha tant de dies internacionals que ja no hi ha dies.
No hi ha dies. I has de triar.
També,
la commemoració d'això de... Bé, hi ha mil coses. Drast.
És així.
Una cosa de locos. Per cert, una salutació molt gran a en Pep Esberro, mallorquinista, perquè ahir mos va escoltar, perquè ahir vàrem entrevistar, i si no ho vàrem...
No
vàrem escoltar.
No era una boda.
No, sí, vàrem entrevistar a la seva neboda, que viu a Granada, per el tema dels terratrèmols i tal, que viu allà amb el seu home, i discutíem a menys si podria jugar al Mallorca o no, aquest partit, que es disputarà demà. Finalment sí que se jugarà, però és que en públic i tot, o sigui, tot una monada.
Ja està.
Ah, tot molt bé.
Ha estat una remenada.
I li varen fer la broma a son pare de la criatura que creixerà i que serà mig mallorquí, mig granaïno, i de resulta que jugàvem i feien la broma de, bueno, a veure el nin si serà mallorquinista o si serà de Granada. I mos ha enviat un missatge que diu, la nina serà mallorquinista i d'Esberros, ja t'ho he dit jo, i riu, o sigui que... En Pep Esberro, que té molt clar que... Li haurà de fer una camiseta especial, és així.
Començant que són pare de la criatura, ja comença a xerrar mallorquí, té molt de números a mallorquinista.
Sí, perquè va dir bon dia, Va dir bon dia. I de què parlarem en aquesta primera hora? I d'un tema que és molt recurrent aquesta setmana, i és que ha caigut la facturació de soci, de la restauració. La gent no gasta, la gent bé, però no gasta en els restaurants.
No, o no pot gastar, és diferent.
Sí, no gasta per això, perquè diu, jo he de fotre 50 euros ara amb un dinar i són 4.
Jo és que... Bé, avui tindrem en Juan Miguel Ferrer, president de restauració de CAEP. Jo li diré... I que em pensa d'això, i mos donaran les seves causes o el que puguin pensar que està passant, però a mi mos hem de replantejar si els preus estan un poc pujadets.
No, segur.
Perquè...
Segur.
Un enciam que costi, no sé, 20 euros...
Sí.
És un poc condesverat.
Sí, i un cafè latte macchiato, li poses un poc d'espuma per damunt, 10 euros...
Però te'n vas a un poble i per 6 euros menges un briac que estàs 3 dies ple. Saps què te vull dir?
Exacte.
Per tant, qualque cosa no quadra, criatures.
Però a part de restaurants, hi ha més comerços, no?, que també pateixen tota aquesta inflexió, tot això, sí, sí. I en parlarem amb en Pedro Miró, president d'AFEDECO. Tindrem una mica de veu del carrer, també, i Julio Bastida, evidentment, que mos du diferents temes de desastres succeïdors, i com a delegat d'aquest diari, sempre mos conta cosetes així d'una forma propera. I a partir de la segona hora també tindrem festes, no?
Sí, tindrem festes perquè Santa Margalida ja estan de festa. Es diuen Santa Margalida, com és això? L'encén i Sant Bernat la paga. Això ja és mort, també.
Jo me sabia la tornada.
Com Santa Margalida l'encén, que ja no encén res, i Sant Bernat no paga, ja no paga res. La qüestió és que fan la Beata, Santa Margalida, i allà anem a xerrar nosaltres, ni més ni maco, que en la persona que representarà la Beata 2026.
I també parlarem amb en Xisco Grimalt, és un mallorquí, viu actualment a Alemanya i ha tret un llibre que se diu Cero Momentos Salvados. De què va això? Diu, Cero Momentos Salvados, una dosis d'humor per a deixar de fumar. Mos conta d'una manera alegre, xalesta i tal, com va començar a fumar allà pels 70, 80, EGB, quan tenia 14 anyets. Així com comences a fumar a una acampada, una sortida d'aquestes, un viatge d'estudis. I també parlarem amb en Quico Martorell, que avui mos farà diferents postres elaborades amb samadla. Tot relacionat amb samadla. Sí. I tindrem un entre tu i jo, això serà a partir de les 11. Avui amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i teniu un número de WhatsApp per si voleu fer comentaris.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Ara sí, 9 i 10 minuts, crec que ja podem començar.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I doncs ja sabeu que aquí a La Gran Vida parlant de tot una mica, no? I també d'aquest estiu que s'està fent llarg per molta gent. Persones que no tenen el millor vacances o gent que ho passa molt malament en la calor. Però això és inevitable, no? Clar, estem en ple mes d'agost i les illes estan plenes. Tenim una ocupació turística elevada. Continuem parlant de xifres rècord de visitants. Això sempre passa. Però hi ha una dada també que contrasta, no?, molt amb aquesta imatge. I és que bars, restaurants, locals d'oci asseguren enguany que estan facturant manco que, per exemple, l'any passat. No? Les patronals del sector alerten, de fet, una caiguda d'ingressos en alguns casos que està arribant al 15-20% durant aquesta primera quinzena d'agost. I els turistes que venen no gasten tant. No només els turistes, sinó també els residents que venen d'altres parts d'Espanya i els propis balears. I, clar, mentre baixa aquesta despesa de clients, els negocis han de continuar fent front en aquest augment de preu també de productes, de costos, els salaris, i tot això és un problema. Clar, se n'ha parlat molt durant aquesta setmana i nosaltres també volíem posar un poquet fil a l'agulla a totes aquestes qüestions, si ho volíem fer amb en Juan Miguel Ferrer. Ell és el president de Restauració CAEP i el volíem saludar. Juan Miguel, molt bon dia.
Bon dia a tots, com anem?
Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. A veure, aquesta xifra, fins a un 20% manco de cobertura de costos, de cobro, és una xifra en quant a la facturació que és alarmant, s'esperava o no, per ser un mes com aquest d'agost?
Sí, de fer un matís, ara mateix la ponderada està damunt del 14%.
Un 14%.
A mesura que se va dient un 14%, que és el que tenim nosaltres ara mateix comprovat. Després se va com un peix, va cresquent el peix i se torna més gros, cada any se té més quilos. Però no, ara mateix que constatem el dia 20, que són les xifres que tenim, no ho tenim actualitzat el dia 23 o el dia 24, sinó el dia 20, és un 14%.
Sí, està bé que se concreti per això, perquè hi ha diferents mitjans que, clar, 15-20, no, és un 14.
Sí, ara mateix és un 14.
D'acord.
És vera que hi ha zones Hi ha àrees, zones de Mallorca, que tenen un 20 i altres que en tenen un 6. I n'hi ha alguns que, per exemple, que els hi va molt bé. Per exemple, hi ha altres que no els hi va tan bé. Per la qual tu treus una mitja ponderada. Però la mitja estaríem ara mateix que el mes d'agost està per davall d'un 14% en comparació a el que seria la capacitat de gasto o d'ingrés cara a l'any passat. Quins són els fets? Depèn de què se deu. Bueno, se deu que cada vegada venen amb menys dobbers els nostres turistes, degut a que els vols estan molt, molt, molt cars per poder venir a les illes. De fet, hi ha un rècord. Alemanya té una estadística feta que és vol per quantitat de quilòmetres volats per preu. Mm. I estic ara mateix el número 1 més car de tots és venir a Palma de Mallorca des d'Alemanya, que és algo inusual perquè teníem una quantitat de vols molt barates per anar a Alemanya. Per la qual entenem que en juliol d'agost inclús la baixada d'alemans és més potent i si l'afegim el problema que tenen de la recessió i la quantitat de despidos que ha hagut en els darrers dos anys en l'automoció i en molts altres sectors punters industrials d'Alemanya, doncs encara preocupa més. Això ha creat que han tingut un clients de per totes zones d'Europa, molt més mesclats, han tingut moltes més famílies que mai, el qual ho celebram, perquè està molt bé que com a destí tinguem famílies i tal i qual, però, claro, com més famílies tinguis, la capacitat de gasto encara és menor. Perquè, claro, tots sabem el que tenim nins i tu no és el mateix que una parella vengui i puguin celebrar i gastar ells que no, que tenim que venir tota la família i doncs has d'anar controlant el gasto. Hi ha moltíssimes raons, hi ha motius d'economia, de macroeconomia, hi ha motius de el que ha deixat de venir d'un client o ha reunit un altre, hi ha motius del mateix propi temps, de lo millor de ser que hem de ser amb el que ha fet durant el dia, que també hem armat moltes dinars. Si anàvem altres mesos, per exemple, juny, juliol, vam ser afectat per uns mundials, que mundials de qualque forma sempre afecten en negatiu la restauració perquè ningú sopa dinant un partit de futbol o sopa normal. És una altra classe de sopar, és un sopar de més picades, un sopar amb més mirbis, és un sopar que realment no vas a sopar per veure el futbol. Vas a un bar o a un restaurant a veure el futbol perquè vols estar acompanyat de gent i vols ser a tu, però no realment se perd aquell fet d'anar a sopar. És una conseqüència sopar, però no és que vagis a sopar. Aleshores, bueno, hi ha moltíssimes raons perquè aquesta cada temporada és una temporada distinta i diferent, però sí hi ha una tendència, que és la tendència que s'està menguant la capacitat de gasto dels nostres clients que arriben. I també va en relació, en correlació amb els residents. Per què? Perquè, efectivament, tot ha tornat més car i cada vegada tenim els dobbers justos, tenim els dobbers que tenim, i nosaltres no tenim tot més dobbers per poder gastar més, tenim els dobbers que tenim. I, lògicament, nosaltres, com a primera trinxera del consum, que som els primers que notam, perquè notam que se fa una cervesa menys, o que se fa un postre menys, o que només se demani un plat, o que no, en vez de venir 5 pits d'un restaurant i només hi ha dos, tot això ho notam els primers, doncs tot això te va durant a una fatiga, un cansanci d'estic enmig que està caient. Ja ho vam notar l'any passat, i aquest any anem en tendència cap a baix.
Ara a veure que feim molta incidència, no?, amb aquest turista alemany, per el problema que tenen el seu propi país, la seva economia, que estan gastant pràcticament un pressupost molt elevat en allotjament i amb els vols. Què és el que més vos preocupa a vosaltres, en el sentit de que si es visitan bé, però pràcticament tot s'ho gasta, tot el seu pressupost en transport i tot això que deien de l'allotjament, el benefici que deixa el conjunt d'aquesta economia local és menor. Això és una cosa puntual o és una tendència també provocada perquè els preus de restaurants són més elevats que mai?
No, jo crec que és una tendència. Són més elevats que mai, però perquè tot és més elevat que mai. Hasta la festa de la compra, hasta els vols, tot està pujant. Que nosaltres pujant amb un inflació, pujant amb uns gastos, compràvem els mateixos productes que poden comprar al supermercat. Compràvem la mateixa matèria prima. Tot puja, nosaltres pujam, i ningú restaurador està satisfet de pujar preus. El que hi ha qualcú que entenc que ja pues, pugui abusar, però és que el client és suficientment intel·ligent per cribar i filtrar on vol i on no vol anar. I hi ha gent que triomfa i ho fa bé, hi ha gent que fa molt d'esforç, però a mi cap restaurador, exceptuant qualcun que faci feina un poc més i que vagi a màxim, però ningú restaurador per norma o l'ampli majoria no està contenta amb pujar preus perquè sap que perd clients. Pujar preus no és positiu per ningú. Nosaltres no estem condicionats a pujar preus perquè tot no es puja, però el mateix que jo a les companyies aèries entenc que estaran pujant preus perquè el querosene no està per nivells en la crisi de petroli que hi ha, i entenc que totes les són conseqüència també de tots els gastos que puguin tenir. Aleshores, hi haurien de veure els paràmetres. Nosaltres som possiblement de l'ajudor més dèbil d'aquesta cadena de grans jugadors i som un col·lectiu de pimes i d'autònomos i de petites famílies i petites empreses que es dediquen a això amb moltíssima dedicació, amb moltíssimes hores, i patim intentant no pujar aquest preu, intentant tenir contents els nostres clients, però hi ha moments que ja no queda més remei. Claro, això fa que tinguis menys repeticions. Per què? Perquè no t'ha quedat més remei que multiplicar els costos teus de matèria prima. Però no només ha pujat l'energia, ha pujat el conveni laboral, que és correctíssim, perquè si puja la vida han de pujar sous. És que tot és una correlació d'una macroeconomia inflacionària. Uh-huh. I nosaltres el que demanaríem, que tu me demanes quin és el teu desig, com ho podríem arreglar? Pues nosaltres entendríem que entrar una economia deflacionària, de començar a tenir preus cada vegada més baixos. Com se fa això? Pues han de començar a baixar, és un tema macroeconòmic, ha de començar a baixar del petroli, a l'energia, a tot, de forma i de manera que no se traslladi a la cadena de valor de la matèria prima. Uh-huh. I si la matèria prima no es baixa, nosaltres podrem baixar preus.
Juan Miguel, hi ha una qüestió que sempre genera debat, eh? I n'han xerrat, anava a dir 20 anys, no, fa 30 anys que se'n parla, és que estem passa volant. És tot inclòs. Continua fent mal la restauració de determinades zones?
Sí, clar, lògic, sí. Jo crec que la cadena de valor de Mallorca, sí. Fa mal perquè és una cosa que realment hem de permear. Que sigui permeable l'economia i passi molt més capilars, realment només se queda en tropeació i hotel o avion, bueno, tropeació d'avion és el mateix, i aleshores, clar, el que seria l'economia circular qui deixa de funcionar. Mm. Per la qual nosaltres, considerant que un destí com a Mallorca, creiem que, lògicament, cada un baixa les escales que en vol i que seva fa el que trobi, però no, nosaltres que la restauració si no es perjudica sol inclòs sense cap dubte. Mm. Hi ha moments sí. Que és positiu, perquè sol inclòs sols de unes qualitats tan baixes i tal que s'agenten al final i mira, deixen sortir un dia sopa i passar gust. Yeah. Però bueno, són excepcions. Realment en altres sí, no es fa mal.
Clar, comentaves el tema de que ningú vol pujar preus, no?, en els seus restaurants. No és el mateix menjar-te un berenar per 20 euros que per 6, 8, no? I hi ha moltes diferències, però arriba un moment en què tenim dues opcions, no? I les dues, potser no són positives. És a dir, una seria pujar els preus i arriscar-vos a perdre clients o mantenir-los i no guanyar tant. Què està fent ara mateix la majoria del sector?
Les dues. Estan aplicant les dues. Hi ha gent que no li queda més remei que dir, mira, jo estic fent per un marge i jo no, jo he de pagar treballadors, he de pagar personal, he de pagar un quin lloguer és cas, he de pagar, i jo estic dispost a sacrificar la meva vida i la de la meva família, però com a mínim he de guanyar aquest bombers, però igual, si puja el preu i no ve qualcú, serà greu, però jo espero que he de vendre, i és superlegable. I l'altre dia hi ha persones que diuen, no, jo vull aguantar, però aquest aguantar és perquè tenen una situació o perquè són propietaris i no paguen lloguer, o perquè hi ha més membres de la família que ajuden, o perquè tenen horaris més reduïts i li poden sortir números. Ha de cercar la seva fórmula, perquè si no, si perd el bé d'aquell home no podrà aguantar aquella empresa. Aleshores, aquell equilibri són equilibris molt, molt fins que cada una de veurement com els pot dur. Està clar que no han tancat negoci, l'any passat també han tancat 300 i pico, i aquest any ara no sabré dir quina xifra, us podré valorar més de novembre, però calcul que jo anirem pel mateix índex de tant. Vol dir, en un moment donat, que l'equació del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable, i és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa se replanteja el seu futur i què pot fer, no? Perquè t'ha de valer la pena.
Ha dit que l'any passat s'hauran tancar 300 negocis i que per novembre tindreu xifres semblants?
Sí, 300, quasi 60, no? 364 per ser exactes. I aquest any sabrem, sí, sabrem com va aquella tendència. Realment, passa per tot, és per un problema de rentabilitat, hi ha jubilacions, hi ha canvis de model de negoci, no, és com, no tot és negatiu ni que tombe, no ho és, però si vas veient més a més, any a any, vas veient que, clar, no, jo crec que no tothom està preparat per muntar ni un bar ni un restaurant. És molt més complex, hi ha moltes més variables. Antigament de, bueno, munta un bar, ja, no ho recomanaria. Possiblement després tot més variables de costos. És un negoci complex, difícil, amb moltíssima manipulació, moltíssima intermediació, i que per arribar al plat al final i cobrar-lo i poder-lo pagar al final de mes d'una feina considerable, o sigui, una feina dura.
En el final tothom fa malabarismes, no? No només el restaurador, també la família que se'n va a un restaurant i que ara el que fa és... I també t'ho vull demanar directament, si això l'heu vist, no? Comparteixen més plats, se demanen, no se demanen entrants, descarten el postre,
sí,
ja farem un gelat després...
Ja estem contents que puguin venir, que puguin celebrar i que puguin seguir seguint aquest eix social que som dels pobles... dels barris, de les zones de platja, doncs, que nosaltres podem tenir un lloc de celebrar, o sigui, jo crec que és la font del Mediterrani, de poder estar amb la família i tal, jo crec que nosaltres hem de seguir fent aquesta funció, nosaltres mentre venguin estem contents i donarem el que on puguin arribar, i el que si han de menjar menys, han de menjar menys coses, però a tots li surten, tots estan contents, i a nosaltres li surten el número, nosaltres hem de seguir, i ens hem d'anar adaptant, i hem d'anar adaptant les cartes, o millor les porcions, o millor la forma de pensar. Hi ha una part d'adaptació important. Nosaltres no volem perdre clients, volem tot el contrari, volem que venguin.
Quan sents que una persona se'n va a Astúries una setmana i que no se pot menjar tot el que li serveixen només per acabar de tapes, què penseu? Com ho fan?
Bueno, ho conec bé, Astúries. Ho conec molt bé perquè tenen negocis i ja. Mm. Per la qual te puc donar una... tenen una matèria prima i una cadena més baixa que nosaltres. Jo crec que estan, que Astúries deu estar entre un 11 i un 12% de compra menys que nosaltres. Per el tema d'insolidar, que també hi ha molta gent, que nosaltres tenim mateixos preus que tenen. No, veure, nosaltres tenim un preu de compra totalment distint. Mm. Hi ha una precarietat aquí important per tenir el poblament insular. I després tenim un altre conveni d'hostaleria, és un conveni molt més baix, i també tenim un altre sèrie de gastos, els lloguets són millor 70-80% més baixos. Tot això te du a que tu puguis cobrar per aquell plat en més de... que millor que te costaria 22, però en les Astúries te'n va costar 15. Clar, de 15 a 22, doncs hi ha una diferència insubstancial. Però al final el restaurador guanya el mateix, que és el que jo m'agradaria que poguessin entendre les persones que avui no s'escolten. Al final és un tema d'umbral de rentabilitat. Quina putada, i així ho dic, així em sap greu, així en viu i en directe, quina llàstima que tinguem que ser 7 euros més cap per plat per guanyar el mateix que aquell senyor d'Astúries.
Ja, perquè la gent ho entengui, perquè tothom pensa que jo me'n vaig a menjar una hamburguesa i he de menjar 25, per 25 euros i perquè hi ha patates fregides, no? Quant diries que han augmentat els costos d'un restaurant durant aquests darrers anys? Però no sé si teniu xifres concretes d'un preu mitjà d'un restaurant.
Sí,
i què és el que més ha pujat, sobretot, d'aquests costos?
Després del Covid, és quan comença a pujar, i després ho accentua a Ucrània, la guerra, pensant que han passat el Covid i que dic, bueno, això comença a estar tranquil·litzat, aquest moment inflacionari d'impressió de dobbers i d'emissió de deute, on començàvem a perdre valor adquisitiu tots els ciutadans. Després de la guerra d'Ucrània s'ha tornat a cercar altres una excusa pels cereals, i ara comença la guerra d'Iran i no són venen els fertilitzants i els combustibles, per la qual nosaltres durant aquells 7 o 8 anys molt fotuts i s'ha pujat més d'un 60% dels costos de compra. 60%. Tu has de pensar que un menú que se venia antes per millor 16 euros o de 8 euros o en primer i segon és en menú tota la vida, ara aquest mateix restaurador per treure la mateixa rentabilitat que abans potser té que vendre 26-28 euros. Claro, ja no és aquell menú espanyol que tots estem acostumats, ja és un espai important. I que ja aquest restaurador guanya el mateix. Mm.
Dóna la sensació que ara mateix tot queda en mà de la imaginació, tant des que compra com es que ven. Es que va a un restaurant com es que servirà un menjar, no? S'han de fer cuca de veles de qualsevol manera. Té una solució concreta? Sé que n'has comentat, però creus que això té marge de millora real?
Jo crec que hem de deixar de testar amb sistemes inflacionaris on els nostres sous cada vegada i el que guanyem cada vegada podem comprar menys. És un problema mateix de la vivenda. Si te poso un exemple d'economia. Un apartament a Mallorca fa 30 anys de 100 metres costava, anem a posar, 12 milions de pessetes. Ara mateix aquell apartament de 100 metres val 500.000 euros.
Sí, sí, està clar.
12 milions de pessetes són 70.000 euros a 500.000. Si ho haguessis comprat amb monedes d'or, el valor de so, de fa 30 anys, no hagués costat aquell pis 4 monedes d'or. Avui, aquest pis te costaria 3 monedes d'or.
Ja.
Increïble. La vivenda no és que... És que el que hem perdut és el poder adquisitiu degut a la inflació. Jo no sé si és un impost invisible, si és la forma que nosaltres tenim de pagar la deute que en tenim, des d'on ves que imprimim, però està clar que nosaltres hem tornat tot més pobres amb menys poder adquisitiu per aquesta inflació galopant especuladora que no se repercuteix a tots en els supermercats. Quan anem a comprar cada dia nosaltres les compres, en el lloc quan surten els clients nostres que venen negocis, això és la realitat.
I d'on parlat amb en Juan Miguel Ferrer, que és el president de restauració CAEP. Avui és diumenge, la gent fa reserves, o heu fet una reserva per anar a un restaurant. Enhorabona, si podeu anar. I enhorabona, sobretot, també restaurants que avui fareu, intentareu omplir el vostre restaurant. Amb aquesta xifra, que hi ha negocis que poden tancar i poden ser uns 300, 360, si és... són els mateixos números que l'any passat.
En què va contra, i t'ho podré dir, però sí, si segueix la tendència l'any passat, això seria sempre que s'està valorant.
I de moltes gràcies. Gràcies per contar-ho, sobretot, així, d'una manera més planera, que és el que necessitem també en aquest programa per entendre que la gent vegi que tot no és blanc ni negre, que hi ha matisos, hi ha grisos. Moltes gràcies.
Gràcies i bon diumenge a tots.
Gràcies. Back over your shoulder, you got an icy chill, and you thought you'd get away with it, now you know you never will.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9:33, acabant de conèixer aquesta situació, no?, de la restauració, però tota aquesta inflació i aquesta pujada de preus, Raül, no només afecta a bars i restaurants, perquè aquests mateixos turistes després surten a comprar, no?
Clar.
I entren a botigues, compren o no, i sobretot miren. Jo hi vaig anar a un lloc, no farem publicitat, però... perquè no fa falta. Però la veritat és que la gent és vera que fa voltes, però comprar costa molt.
Però te refereixes a comprar alimentació o comprar...
No, souvenirs,
bocetes... Això, souvenir.
I no parla souvenir més clàssic, per dir-ho d'una qualque manera.
La flamenca,
sinó, no. Sí, no, me refereix que el millor aquest que fas a mà, que fas bosses a mà, més fet ja. A mà. Més personal, no?
També t'he de dir una cosa. Hi ha molt de souvenir sí. Que tot és el mateix comprat en el mateix xino de Sant Castelló.
Ja.
Vull dir.
Ja, canvies el toro per una sargantana.
M'entens? Jo sé perquè vaig anar a comprar 300 ventall per consell, vaig anar a un xino del carrer de Sant Castelló i quedar estorat de la quantitat de desbarats que se venen.
No
hi havia tot un carrer que es covia d'haver gravat. Hi havia tot un carrer que eren perdius. I no eren perdius de Montuïri, eren perdius de cuques.
De cuca.
Molt entenem.
Sempre em mantenen.
Jo vaig quedar estorat, vaig dir, però i això què significa? Un que eren tot imants.
Res.
Que hi havia un que volien ser en Simmal i no ho era. Bé,
no
un desastre.
Un desastre. I d'ara que he quedat la cosa simpàtica, ja poden saludar en Pedro Miró, president de Fedeco. Pedro, molt bon dia. Com està?
Hola, bon dia.
Què tal?
Vicepresident.
Vicepresident, això.
No fos cosa, t'enganxin.
No, exacte.
No, m'ho deixa clar, això.
Vicepresident. Acabem de sentir aquesta... No, és president de SACAEP, i clar, en el comerç també teniu la mateixa sensació de que tot és molt car, que tot és impossible, tot és cada vegada més difícil. Què en penseu?
Bueno, tots els productes, molts de productes han tingut una pujada forta. Tenim els gastos generals que ens han pujat, el lloguer és perquè cada dia està més cars. Darrerament, la darrera vigilia que ens ha fet el govern ha estat la pujada dels autònoms, que si pagaven el mínim de 300 o 12 euros cada mes, pues amb un bon dia han passat a pagar 450.
Aquí anem, ara anem. Ara va dir
un 50% més, no? Llavors, afegim el llum, tu deies, has de posar l'aire condicionat, si no el fill meu entra dins el client, quina calor, més alcohol perquè té molta calor, no? Tu deies, aire condicionat, llum. Joder, no va ser dels 400 o 500 euros, com a mínim, de llum. Tu comences a sumar i dius, joder, doncs tinc que pujar un poc el preu, perquè si no ja he fet feina per les balisses en el final.
Ja.
He fet feina per res. Què passa? Els preus no estan baratos. Jo reconec, no estan baratos. Però què passa? Que els altres anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% total, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Mm. Alemanya, és qui més gent mos envia aquí a Mallorca. Llavors, tenim que els vols no són barato. Venir d'Alemanya no costa 2 duros. Anar i venir. No tenen descompte de residents, aquesta gent. Aquesta gent paguen. Els hotels, ni te cuento. Els alquilers vacacionals, ni te cuento. Què passa? Que si ara vaig a fer un suposat, que un té 1.000 euros per anar-se'n de vacances, i de 1.000 euros m'entenc que hi està 800 entre hotel i entrar avió. Però tu deia, me'n queden 200. I què faig jo amb 200 euros una setmana? Ah, ha de fer brilleries, eh? Pues ahí està. Sí. Ahí està l'esquit de la qüestió que tenim els allotjaments. Digui-li de lo que vulguis. Està en cas. És que jo l'altre dia feia un número i deia, tu deia, una família amb dos infants que siguin un poquet majors i els pares vulguin una mica d'intimitat, que ja fan dues habitacions. Què val una habitació? 350, 300 euros a un hotel de 4 estrelles. 3, 4 estrelles, 3, a més d'agost, val això. Ara imagina't una setmana, ja en tens 5.000 d'hotel. Sí. Després t'anàs de agafar un avió, per 4, 1.000 euros els ventilaràs. Ja en tens 8.000. On anem? Què és això? Aquí, si volen turisme bo, sí, però és que ja s'ha parlat un preu. És que verdaderament el millor gasten és petit comerç. És turisme mitjà-baix. Perquè els alts, clar, ja se'n van a Nesborn i se'n van allà i gasten i fonen i els hi donen igual. Però de que no n'hi ha molts, no viurem tots aquests, no molt basta.
Ja. I nosaltres, els mallorquins, els residents, que ho feim per comprar i comprar menys també?
Els mallorquins encara són així que compren. En el meu cas, en el meu negoci, els mallorquins són així que compren. Els residents són així que compren. I molt mantenim, jo, en el meu cas particular, gràcies a les residents. Jo no he vist destruir-me, el meu cas. Ara, els altres no ho sé. Jo tinc producte turístic, clar que entenc, però el producte turístic enguany està un 50%. la família... Jo tenc estadístiques de ventes, d'articles, per famílies, per proveïdors, per tal. Llavors, avui, en aquest moment, estan al 50% la venda d'article turístic. Yeah. A Mallorca, allò, en el meu cas. Exacte, no ho sé. Tenim estadístiques de... Jo, per exemple, tenc estadístiques de majoristes de fabricants de la península que venen aquí. I és que menys, el més bon al lot de tots està en un 10-15%. Menys. És que menys. I qualsevol zona, hi ha la zona de... Ahir me varen dir la zona del Cudi, sí. Port, Playa de Muro, tot allò. Fible, amb 25 i un 30 segons aquí. I el que ha dit de la cara de restauració és molt greu. És molt greu, perquè els restaurants estan igual. Jo vaig a les altres dies a Cala Rajada i hi havia un restaurant preciós a Sant Moll, una monada, guapíssim. Hi havia tres taules. Clar. En canvi, hi havia un d'unes amàques que se n'anaren a un súper que hi havia per allà darrere, a 50 metres, venien encarregats de bocadillos, carregats de cerveses, tenien dues amàques, dues sombrilles, quatre o cinc amàques, eren sis, dinaren de bocadillos, que s'havien d'estar 50 euros. Per això...
Clar, és que aquí hi ha aquesta història, per una banda, no sé si han arribat a un límit en el sentit de que ja hi ha molts de molta oferta, tant de restauradors com d'altre tipus de negoci, però també la proliferació de multitud de supermercats, de petits supermercats, que en el final venen de tot, i per tant també la gent, clar, entre pagar potser 20 euros per una ensalada, s'estimen anar allà, paguen 4 i se l'enduen i se la mengen a la platja. Vull dir que, clar, això a lo millor, quan tu dius, si vas sumant els gastos d'un viatge i deixin de retallar d'aquí és de la manera més fàcil, perquè l'avió no poden fer res per rebaixar-ho i l'hotel tampoc, per tant, és l'únic que poden retallar.
Exacte, llavors també hi ha un tema que no vull ferir ningú jo, però l'alquiler vacacional ben regulat i ben fet no és tan dolent. Perquè l'alquiler vacacional, d'acord que llogues un pis a una zona que hi ha gent vivint i potser a les 4 de matí de dimarts munten la juerga i ja l'han fotuda. Però amb unes condicions estrictes, se'n venen aquesta mateixa família que t'he dit que se gasten 8.000 euros en l'avió i l'altre. En canvi, se'n venen aquí, lloguen un pis, 2.000 euros, se'n van al Mercadona, al supermercat, que vulguis, fan una compra, 300 o 400 euros o 500, i mengen tota la setmana. Ja. I després tenen d'haver anat a pasturar, a fer una excursió. Les excursions, ahir me varen dir a un hotel que la venda d'excursions està en un 50%.
És que això és un altre punt que jo m'agradaria arribar en el sentit de les excursions, perquè sempre mos queixam moltíssim de que hi ha massa cotxes de lloguer, que tot això. Però és que no fa tant d'anys, jo record que per anar, no sé, a les Coves del Drac, o anar a Formentor, o anar a Valldemossa, anaven a l'hotel, agafaven a la gent, se pujaven tots un bus i se'ls enduen a Valldemossa. Veien a Valldemossa, menjava el que havien de menjar, bevia el que havien de beure i tornaven. Molt bé. Ara no. Ara cada un lloga un cotxe per anar-hi. Per tant, se munta un espollo que tenim muntat avui en dia. Per tant, alguna cosa la millor haurien de fer, perquè, clar, és que això de les excursions va a menys, perquè, clar, cadascú va en el seu cotxe.
Exacte, i clar, el cotxe de lloguer, segons quin, fan promocions i fan ofertes, i lloguen baratíssims, i aquest també és un problema. Hi hauria d'haver una regulació mínima en els temes, de manera tal que la gent incidís més en el transport públic, anar fent excursions a les coves, però te'n vas a Valldemossa, te'n vas a aquella obra, te'n vas a una excursió. Mm. I que tinguis temps per anar-te'n a dinar a un puesto i un preu que fos assequible. Només si fos un preu assequible i un poquet de regulació, això aniria més bé. Pensa, és una opinió personal que potser tothom no pensarà igual que jo, ja ho sé.
Evidentment, però bé.
Però mem, aquí un poc, nosaltres el que demanem com a FEDECO és, diguéssim, seure moltes parts que som, diguéssim, afectades per tot això. Tots, hostaleria, comerç, tots, no? Totes les patronals que hi ha. I xerrar, veurament, opinions, què faríeu, què vos pareix que poden millorar, què hem d'intentar. Ojo, el turisme aquí ho necessitem. Alerta, molta alerta amb això. El turisme és la nostra fàbrica de cotxes, com dèiem, segons on. El turisme és la nostra fàbrica de conserves, segons on. Alerta, perquè antes hi havia Manacor, perles, hi havia mobles, i ara, joder, no, enfilaven collats totes les madones de dins els pobles, i ara no, eh?
Ara tenim un museu del calçat, o sigui, ja és un museu.
Exacte, i a Inca què? A Inca quantes sabates se fan? No. Quantes fàbriques queden de sabates a Inca? Sí. I qualcú diu que són sabates fetes a Inca, Déu sap on són fetes. això és una altra.
Del mateix que fa els imants en el polígono.
Exacte, saps com ho dic vosaltres? Si jo en conec un que té moltes tendres i tal, i igual, cago en d'ell, a Chinatown, allò. Sí. Un moment. Escolta, siguin serios. Pues aquí és on hem de xerrar
tots. Pedro, m'he fet fan teu, ara.
Sí, és així. Pedro, una cosa, per anar acabant, en Juan Miguel Ferrer mos deia, de Sacaep, mos comentava que l'any passat varen tancar uns 360 restaurants, que enguany la cosa pot anar per aquí. Ja parlarem per novembre, però en tema de comerços també n'hi ha... no sé si manegeu xifres, que vos diuen...
No, d'aquest tema no, el que passa és que sí manegem molta gent que... per relevo generacional tanca. Això sí que és un problema. Això és un altre problema, que el govern ha fet aquest programa d'Iberrelleu, el conseller de Comerç i Indústria, però no acaba de... Se n'ha fet qualque operació, però no acaba de...
Perquè fa pereza haver de pagar tant d'impostos per fer feina, i ja està.
I les hores que hem de fer, fill meu.
I no això mateix.
I les hores que hem de fer, per tot ell, el rellotge no existeix.
Aquí anem, això és el que té, i tothom vol...
Un autònomo no existeix, el rellotge és tot gel, no el mires, si el mires, no. Va malament, eh?
M'ho haurà de comptar nosaltres, com som. Això és així. Però, escolta, la qüestió és que sempre ha d'haver gent amb empenta, gent valenta, que tregui les castanyes i que ho pagui sous, perquè si no, no avançaríem. Pedro, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
A vosaltres, una abraçada. Adéu.
Una parlada. Adéu.
IB3 Ràdio és diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Fins a les 12, escolta la gran vida.
Seguim aquí, les 9:47 minuts, tenim 12 minutets per parlar amb en Julio Bastida. Molt bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia a tots.
Delegat d'OK Diario i amb moltes ganes de saber què està passant. I a darrera hora una notícia molt dolenta.
Sí, tenim moltes notícies de darrera hora. Una d'elles és que acaba de morir un jove de 30 anys de nacionalitat marroquí. Anava en una moto, anava també amb un jove de 25 anys, anaven tots dos dins d'aquesta motocicleta, per el carrer Cardenal Rosell, a l'alçada número 74, perquè la gent s'ubiqui, això és el Coll d'en Rabassa, i en el Cap de Cantó, on hi ha el club de boxeo d'en John Tornado, que és bastant conegut allà a la zona, ha perdut el control de la motocicleta, anava tot sol, la moto anava tota sola, no ha hagut cap altre vehicle implicat, ha perdut el control, s'ha estavellat contra el mur, la façana d'aquest club de boxeo, i pareix que ha mort a l'acte, segons ho diu policia local i els serveis sanitaris, ha mort ell i el jove de 25 anys que anava amb ell està traslladat a l'hospital de Son Pares i el seu estat és greu.
Bueno, bueno. Idò, coses que van passant. Un altre tema, Mem. Hi ha una concentració de bandes llatines per veure qui la té més llarga i xerrant de sa ganívata.
Sí, hem de dir que...
Què està passant? Que sa gent va massa des per el carrer.
Hem de dir que això sí que és preocupant. Ahir vespre, damunt les 9 del vespre, carrer Marquès de la Sénia, o sigui, ben...
Centre,
un puesto molt conegut, a Marquès de la Sénia, sa gent va començar a cridar sa policia nacional i la policia local, de que hi havia joves de 15 i 16 anys que duen machetes, però machetes com els pares, no? O sigui, jo recomano avui que, per favor, tothom entri a okbaleares.com i veurà el vídeo. Tenim el vídeo. O sigui, fora bromes. El vídeo ho veu clar. Un lot de 15 anys amb un machete, que és com un espasa, que li està donant a l'altre, que està en terra, i comença a córrer darrere ell. O sigui, és increïble.
Però machete taia, no?
Sí, sí, sí. Sí. No i ganivets i de tot. Havia de tot. Punyos americans, tenien de tot. Què passa? Que els conductors que anaven en aquell moment s'aturen i comencen a separar la gent. De fet, un dels que està gravant atura el mòbil, ja s'atura la gravació, perquè se'l vagi a ajudar a separar la gent. Perquè el que veu és que són nins de 15 anys que s'estan donant ganivetades.
Mare meva.
Què va passar? Que els transeunts que hi havia per allà, els conductors que se varen de ballar i que ja va arribar la policia, varen començar a follir i han detingut, hi ha un detingut de 15 anys, o sigui, detingut té 15 anys, hi ha tres ferits que han hagut d'anar a l'hospital i s'estan cercant a la resta de la gent. Què pareix? Que això ve d'enrere, d'un dia enrere, que havien quedat aquestes bandes llatines que s'havien enfrontat entre elles i havia el que se diu la típica quedada entre bandes per saldar comptes. Hem de dir, com bé comentat moltes vegades, que ara ja no se diuen bandes llatines, ara se diuen bandes juvenils, perquè, segons la policia, és un argot policial que hi ha, estan repatriats, rematriculats, perdó. Són aquests que són d'origen sud-americà, tots són d'origen sud-americà, com sempre han estat, però que com que han nascut aquí ja a Espanya, els fills, ja són espanyols i, per tant, se consideren banda juvenil i no se pot dir banda llatina.
Jo el que no puc entendre...
On te cries, tu ets...
Encara que això se diuen rematriculats.
Tu t'has criat un entorn de persones que varen venir de fora. Ja està. Bé, sí, igual.
Jo no puc entendre com, havent nascut aquí, tenen aquesta idea de banda llatina, vull dir. No ho han vist en el carrer, no ho han vist en el dia a dia...
També.
Vull dir, no ho puc entendre. Per tant, aquesta gent, qualque cosa ho han de fer, perquè això va com a més, no?
Va sí. Més, i és cert que la policia cada vegada que intervé en aquestes bandes se troba machetes, ganivets i tal. Jo no vaig amb un ganivet pel carrer.
I tampoc és normal que si hi ha un problema de trànsit, que a vegades anant nerviosos i un diu, pega un crit o pega una pitada, que tu no puguis pitar un cotxe, que no te posa un intermitent, perquè els que van dins el cotxe són quatre amics de procedència llatina i tu vagis cagat de que vagin armats. Però és que on vivim?
Jo recomano, jo crec que una imatge val més que mil paraules, que per favor tothom entri i ho vegi, OK Baleares, està a la segona notícia, i que ho vegi. Yeah. Que vegi el que ha passat i sobretot el més preocupant i el que li preocupa més a la policia és que té 15 anys. És que són el lot de 15 anys.
A mi el que més me preocupa és que no li passarà res. Això és el que més me preocupa, que no passa res. I això és el problema, que no passa res.
Tens raó. Fins a 16 no són... Ja sabeu que la llei del menor fins a 14 són inimputables, és a dir, no passa absolutament res. De 14 a 16 és molt lleu, o sigui, és una estira de tadores, i a partir de 16, sí. És a dir, que tu de 14 a 16 anys te fiquin en espineret, has de matar cocú. Si no, és molt difícil que hi vagi en espineret.
En el que sí que li ha parat ha estat una predina que va deixar el seu nin durant uns minuts, ella diu 10 minuts, però sembla que va ser un poc més, i perquè hi havia un nin que de matinada va començar a pegar bells o cridar en el balcó d'un quart pis i la predina al final que l'han detinguda perquè, com se diu això?
Abandona de menor.
Abandona de menor.
Hem de comptar... Ah,
era una predina, jo havia entès que era un predí.
Era la predina. No, el predí era la setmana passada que ho va deixar dins el balcó... Bueno, que els nins estaven dins la cornisa...
Ah, val. Ara havíem buat.
Ara és la predina.
Sí.
La història és que... Mem, ara m'ho enraïm, però fa cap gràcia, perquè volta per imaginar un nin petit, molt petit, molt petit...
3-4 anys, 5.
Sí, que està en el balcó d'un quart pis, tot sol, tancat, cridant, demanant auxili. Clar, els veïnats a la una de la matinada, què fan? Se'n van en el portal, comencen a tocar, no respon ningú, el nin, que està assustat, plora, se vol, se puja per la barana, de, o sigui, per la rampador.
Bé,
una cosa perillosa. Criden a la policia. Va a la Policia Nacional, per el balcó comencen a xerrar en sonint, una policia, era un agent femení, comença a tranquil·litzar en nin, li comença a demanar, en nin que la seva predina l'ha deixat, que està tot sol, bé, imagina, vol se va armar allà. El veïnat diuen, no, és que aquesta dona ja a les 11, això era a l'una de la matinada, uh-huh. A les 11 del vespre ja va fer el mateix i en nin plorava en el replà del pis, van haver de cridar sa mare, diuen els veïnats, i ja va haver de venir sa mare, sa predina, que havia sortit un moment, bé, que ja era, que ja ho havia fet. En tot això, ja volen tomar sa porta i arriba sa predina, que diu que fa 10 minuts que havia partit. I diu, però si nosaltres duim aquí una hora, com pot ser fa 10 minuts? I en el final va acabar detinguda aquesta dona per abandono del menor. Perquè, evidentment, tu no pots deixar un nin de 3 anys tot sol a un balcó, perquè si aquest nin passa per, cau, doncs imagineu-vos la gràcia.
I sa mare, o son pare?
Segur que sa mare li va deixar a sa seva mare, a sa predina del nin, el nin, perquè tenia de tenir altres coses. També vol dir que...
Sobretot les situacions d'aquestes famílies.
Ara,
perquè, clar,
ara, aquí...
Això no és ni mig normal.
Aquí has donat... no són famílies normals i corrents com tots mos pensem.
Mem, tenis...
Ja ho diuen. Déu dona faves a qui no té barram.
Exacte.
Idò ja està.
Exacte. Però jo me la sabia en castellà. No, m'ha agradat. Tenim un temazo que li hem de fer seguiment. Avui tenim 4 minutets. La Madame i el Tricornio. Raúl, así destapó la Guardia Civil la trama de sexo, dinero negro y poder en Formentera. Hem obert un serial.
Això, brutal,
això serà això millor que Dinastia.
Això és, bueno, això és Netflix.
I Formentera són 8.000 persones, vull això dir, que és, el va de trobar.
Això és Netflix.
Poden començar en capítol 1, avui.
Capítol 1, un guàrdia civil s'enamora de té a una madame d'un petit club,
sí,
d'un prostíbul, s'enamora d'ella,
val,
i se fan per ella.
Ah, bueno. Bé, fins aquí.
Aquí, normal. Ja bé, bueno, molt normal no és, però
bé.
Bueno.
Bé.
És l'únic prostíbul que hi ha a Formentera. Però ja ha passat, ja vos podeu imaginar el que ha passat,
sí,
per aquest prostíbul. Si s'esperen d'aquest prostíbul xerrassin, sí, perquè, clar, a més, diuen que ha famós... Això ja ho aniré en compte.
Jo a vegades pas per un... Si pas per davant un pit, perquè la persona que surt se pensi que l'ha reconegut. Però això és una cosa meva.
Aquesta és bona, eh?
Sí? Està bé.
Bé, què passa? Que sa UCO, de sa Guàrdia Civil, sa UCO, ja després de tot el que ha passat de Zapatero i tal, ja és coneguda, la UCO. Sa Unitat Central Operativa, sa Guàrdia Civil, de Madrid, fa una investigació, perquè, evidentment, hi ha un Guàrdia Civil implicat. Què passa? Que era el prostíbul que tenien allà explotació sexual a les dones. Era un autèntic desastre. Vivien les dones allà, dormien en terra, en estipol, fent un desastre. Havien de treure cada una 1.000 euros per dia en clients, si no, els expulsaven. Bé, era un autèntic desastre. Nicoleta Etxamadà.
Sí.
I el guàrdia, després van ser detinguts. Evidentment, va venir la Guàrdia Civil i els hi va detenir a tots. També en els fills d'aquesta Nicoleta, que eren escatadors oficials, i en el final se van enamorar també de dues prostitutes i se van fer por ahí tot. O sigui, allà era tot quedava a casa. Què és el que ha passat? Pues, evidentment, que ara aquesta investigació policial de la UCO ha tret tots els expedients i tots els sumaris. I en aquest moment és quan nosaltres hem tingut accés en aquest sumari. I allà hi ha de tot. Allà, els pinxazos, el que se diuen, el que no se diuen. I aniran comptant, a poc a poc, dia a dia...
I les converses no tenen preu.
Les converses no tenen preu. Però que jo només te dic una cosa, i és que aquest guàrdia se va enamorar d'aquesta madame, però allò va ser Can Boom. I diuen, i apareix per el sumari, que tenia molta, molta activitat, hi ha fotos i tot en el sumari, molta activitat aquest... prostíbul d'estricorni que estava a Formentera, entre ells, qualque famós.
Home, Formentera i molt famosos, estiu, Formentera, famosos, això va unit, i ja se li ficam a la Guàrdia Civil i a Estricornio, mos queda una pel·lícula d'en Torrente fantàstica.
Però, vamos, sí, o de Pajares i Estés, o d'aquella època, també.
Bueno, sí, sí. Idò, res...
Estarem pendents, estarem Julio. Pendents. Moltes gràcies.
Perquè... Està pendent.
D'aquest nou capítol.
D'aquest nou capítol de La Madame i el Tricornio.
La Madame i el Tricornio, poden dir així, a partir d'ara, La Madame i el Tricornio.
Sí, i vos dic, i vos asseguro, que donarà molt de què xerrar aquest... Sobretot les converses. Els pinxazos, ja sabeu que quan hi ha pinxazos telefònics, perquè si gent, els nostres oients ho sàpiguen, quan hi ha pinxazos, queden registrats dins el sumari. I una vegada que el sumari ja passa a disposició judicial, totes les parts, les víctimes, el fiscal, tal, tenen accés a aquest sumari. I és aquí quan els periodistes, habitualment, solen agafar... mos cau aquest sumari damunt.
I no, temazo. Moltes gràcies, Julio.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Molt bé, i de nosaltres tornarem d'aquí 5 minutets, mos queda un minutet, un poquet de música, però a les 10:04 nosaltres seguim, que mos queden encara 2 hores més de programa.
Exacte, després tornem amb tota l'actualitat aquí a La Gran Vida.
Ràdio. Les notícies de les 10.